Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Princeses, monstres, bruixes, pallassos i tota mena de personatges de ficció ompliran els carrers de Ripollet avui i demà. És carnaval, tres dies de divertiment públic, disbauxa i disfresses que satiritzen la vida quotidiana i l'autoritat amb l'objectiu de gaudir dels sentits. Una festa de marcades arrels paganes que asseguren ha evolucionat directament dels saturnals romans que celebraven la fi de l'Iberia i el renaixement de la natura a la primavera. Però junt d'aquest significat pagà i de la prohibició cristiana de menjar carn, el Carnestoltes és principalment pels més petits una festa de disfresses plena de diversió. I la nostra ciutat no dubtarà avui i demà en sortir al carrer per celebrar com cal el carnaval. Com no, aquest serà un dels temes principals a l'info d'avui. Coneguem la resta als titulars. Aprovada la venda de terrenys a l'Insol pels 172 pisos de protecció oficial, Laia Prat.
Va ser un dels punts del ple ordinari d'ahir dijous. També es va aprovar, entre d'altres coses, la creació del grup promotor del pla de barri de Can Mas.
L'alcalde mostra el seu suport a la comissió pel soterrament de l'autopista.
Ho va fer ahir després del ple municipal, quan un grup de veïns van fer pública la seva preocupació pel projecte de la C-58.
Comencen les obres del pàrquing del riu Ripoll.
L'obra tindrà un cost superior als 4,6 milions d'euros i comptarà amb 274 places, 3 de les quals seran per a persones discapacitades. A més, l'empresa cedirà 12 places a l'Ajuntament de Ripollet i en posarà a la venda 234 amb un preu de 1.972 euros al metre quadrat i va inclòs. Les 28 restants seran de rotació.
El portaveu parlamentari Joan Tardà visita Ripollet.
Ho va fer el passat divendres 25 de gener per tal de participar en una trobada de militants i simpatitzants d'Esquerra Republicana de Catalunya marcada en les properes eleccions generals.
Abans presenta la seva seu a Ripollet.
L'Associació del Vallès d'Amics de la Neurologia és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a la difusió i la divulgació de la neurologia, així com a la millora de la qualitat de vida dels afectats per les diferents malalties relacionades amb aquest camp.
I avui a l'entrevista de l'Info parlarem del patronat d'ocupació de Ripollet.
Ho farem amb Vicenç Givert, gerent d'aquest patronat.
Esteu escoltant Info.
L'Ajuntament va celebrar ahir la tarda el ple ordinari de gener, on un dels punts destacats va ser l'aprovació de la minuta del conveni en l'Insol per a la venda del terreny públic de més de 5.300 metres quadrats on es construiran els 172 pisos de protecció oficial al costat dels pinatons. Francina Ricard.
Aquest punt es va aprovar amb l'abstenció del Compromís per Ripollet i el vot afirmatiu del Partit Popular, Convergència i Unió i el Partit Socialista. La regidora del Compromís per Ripollet, Pilar Castillejo, va qualificar aquest procés de perversió.
El que fem és un terreny que és públic, vendre'l a un organisme que també és públic, a un preu de mercat. El preu que el venem és aproximadament uns 7 milions d'euros. Amb tot això expliquem també una mica la perversió de tot aquest procés, no? De manera que un terreny que és de tothom l'estem venent a un altre organisme públic per després cobrar-li a tothom que ja anirà a viure allà. Realment pensem que és una perversió del sistema aquesta, no? Que fa que al final, en lloc de poder pagar els habitatges a un preu que realment fos de protecció oficial, doncs no, hem de pagar l'obra i el preu del sòl.
Des de l'equip de govern, el portaveu de Convergència, Xavier Peñarando, va voler aclarir que la venda del terreny no realitzarà a preu de mercat.
Arran del que s'ha dit, que es feien perversions i algunes afirmacions que s'han dit, no? de que parlaven de preu de mercat, jo crec que fora bo que es deixés clar que això no s'està venent a preu de mercat lliure o al preu del mercat de l'habitatge lliure, sinó que és un preu taxat i que és un preu d'aquest tipus de vivendes. I després, quan diu vostè que hi ha una perversió, home, senyora Castillejo, vostè que en sap molt de política municipal i que a vegades fins i tot d'això aquí ha volgut presumir, recordem que vostè va ser la regidora que en aquest plenari va defensar que un pis que s'havia pagat o que s'havia subvencionat amb els calés públics, vostè volia que un particular el deixessin que el passés a vendre en el mercat privat. Això sí que és perversió.
L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, també va voler contestar la intervenció de la regidora del Compromís defensant la intenció de l'equip de govern d'intervenir els diners de la venda d'aquest terreny en benefici de tots els ciutadans.
Vostè, el que en definitiva està plantejat, és que aquest patrimoni del poble a més de fer pisos més econòmics de protecció oficial, vagi íntegrament als adjudicataris d'aquests pisos. I nosaltres diem, règim general, que està molt bé, està bastant per sota del mercat, i a més, el patrimoni nostre, que és nostre de tots, el reinvertim fent inversió en equipament i necessitat de la resta de ciutadans, perquè és nostre. És una manera diferent de veure les coses.
En aquesta sessió també es va aprovar, tot i l'abstenció dels grups de l'oposició, la creació del grup promotor de barris de Can Mas. Es tracta d'una comissió de feina que seguirà exhaustivament la llei de barris i que estarà constituïda per 23 persones. Aquest grup de treball es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre. En aquest punt, la regidora del Partit Popular, Rosa Maria Hernández, va demanar a l'equip de govern transparència i va qüestionar la necessitat de dues comissions.
Nosaltres també estem d'acord amb tot el que s'ha aprovat per la rehabilitació del barri de Can Mas, perquè tot el que sigui per als ciutadans un bé per ells, nosaltres sempre estem d'acord. El que sí que demanem és que es miri o d'evitar despeses inútils. Motiu d'aquesta raó és que nosaltres creiem que tots els partits hem d'estar representats sense necessitat de que hi hagi d'haver dos òrgans municipals per seguir acuradament les obres i que els diners s'apliquin adequadament. I sobretot, com sempre demanem, que no hi falti la transparència i eficàcia de la gestió. El nostre vot serà sí.
Des del Compromís per Ripollet, Maria Ruiz també va qüestionar la utilitat de la comissió, tenint en compte que es tracta d'un òrgan consultiu i no executiu.
Nosaltres considerem que és molt favorable que es formi una comissió de participació ciutadana, a més ho estableix la Generalitat, però com sempre, doncs, aquest òrgan no hi ha una participació real. Aquest òrgan doncs és consultiu i no executiu. I considerem doncs que la participació real doncs comporta la presa de decisions en tot, no només en les coses que interessen. Llavors ens preguntem, no? Què es parlarà, què es podrà decidir en aquesta comissió si les actuacions ja estan tancades i ja estan concretades, no?
La regidora d'Urbanisme i portaveu de l'equip de govern, Rosa Maria Martín, va manifestar la seva discrepància amb les afirmacions de la regidora del Compromís, assegurant que sí serà un òrgan participatiu, democràtic i real.
Como siempre que hablamos de participación, como siempre que se crea un órgano de participación, el Compromís pues nunca está de acuerdo. Siempre le parece poca, le parece una participación poco democrática, le parece una participación poco real. Usted sabe perfectamente cuáles son las competencias de esta comisión, porque tiene desde el mes pasado cómo se regirá, cómo se constituirá y cuáles son las potestades que tendrá esta comisión. Decirle que no es verdad que esta comisión se crea porque lo dice la ley. La ley dice que la única comisión que había que formar es la que aprobamos el 1 de diciembre en el pleno pasado. Esto es a más a más, porque este ayuntamiento y este equipo de gobierno quería integrar a toda la gente del barrio, a todas las entidades, a todas las instituciones, incluso a todos los partidos políticos, para que aquellas actuaciones generales que están aprobadas por la Generalitat puedan concretarse. Nosotros sí que consideramos que esto funcionará, que será democrático y que será real.
Al ple de gener es van aprovar diversos punts per unanimitat, com l'extinció de la concessió que l'Ajuntament va fer l'any 2000 d'un terreny públic a la Fundació Ecus per un període de 25 anys. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va explicar a petició de l'oposició quin ha estat el procés que ha portat l'entitat a demanar l'extinció d'aquest conveni.
És a dir, aquesta entitat tenia molta il·lusió i és veritat que nosaltres els hem ajudat no només amb el terreny, sinó acompanyant-los, diguem, a presentar projectes allà, perquè era un projecte social de molt important i molt novedós. De fet, es va aconseguir una subvenció molt important de la Caixa de Pensions per tirar endavant, però això ho porten persones concretes i totes les entitats pues, a vegades pues, tenen problemes. És un problema intern de gestió de la pura, de la pròpia entitat, que va arribar un moment que tenia problemes, que van fer un intent d'arreglar-ho a través d'ajuda externa. Ens van demanar per escrit, que ja ho vam comentar en aquest ple, 3 mesos de marge abans de prendre aquesta decisió que estem prenent avui. Els hi vam donar aquests 3 mesos, diguem, a veure si aconseguien recomposar, diguem, el projecte, i finalment ens van entrar en escrit dient que no es podia i que per tant ells no podien fer-se càrrec dels compromisos que tenien signats amb aquest ajuntament.
Un altre punt que va comptar amb el suport de tots els grups municipals va ser l'aprovació inicial d'una modificació del Pla General Metropolità que permetrà la construcció de la segona llar d'infants al parc urbà del sector nord-est dels Pinatons. Tot i el seu vot afirmatiu, des del Partit Popular, Víctor Diegues va demanar a l'equip de govern que amb aquest nou equipament no repeteixin els problemes de gestió de la primera llar d'infants.
Bueno, de todos es conocido que el Partido Popular apoya cualquier iniciativa, en este caso abrir la segunda llar d'infants en Ripollet. Simplemente pues, solicitar desde el Partido Popular que no se repitan los problemas en el arranque que tuvo la llar d'infants que ya existe en Ripollet. Y por esta razón, pues quisiéramos solicitar que se aprovechase la experiencia anterior, precisamente para eso, para evitar los problemas de gestión que, bueno, que conocemos todos en el arranque de la universidad existente.
Per últim, es va acordar amb l'abstenció del Partit Popular una altra modificació del Pla General Metropolità per a la reestructuració d'equipaments docents i assistencials que permetrà la construcció d'un nou tanatori, un centre de salut mental i una nova escola. En aquest punt, el portaveu del Compromís per Ripollet, Jacint Padró, va demanar a la regidora d'Urbanisme un nou model de planificació urbanística que no busqui tant beneficiar els promotors privats.
Nosaltres estem d'acord totalment en que si tenim personal aquí, si tenim més habitants aquí, ens hem de dotar doncs equipaments docents i assistencials, és evident, però hem de pensar ja en un altre model, en un altre llibre d'estil, senyora Martín, de cara a noves programacions urbanístiques que primer vagin a pensar on encabirem assistencialment els nostres nous veïns i pensar menys en el guany dels constructors.
La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, va expressar el seu desacord amb el compromís respecte a la planificació urbanística de Ripollet. L'escoltem.
Señor Padrón, no estoy de acuerdo con usted, pero ya se lo he dicho muchas veces, en pleno, con los mismos temas. Nosotros consideramos que sí que hay una buena planificación urbanística. Esto es una planificación urbanística pensando en el futuro, porque con esta planificación tendremos nueva escuela, tendremos más vivienda de protección oficial, tendremos un nuevo tanatorio y tendremos un centro de salud mental. Si esto no se llama tener las cosas claras y programar el futuro, no sé lo que será.
L'apartat de mocions es va aprovar la presentada pel Compromís per Ripollet i ratificada a la Junta de Portaveus que proposava la inclusió de Ripollet al programa de la Generalitat per al control de radiofreqüències produïdes per les antenes de telefonia mòbil.
Un cop finalitzat el ple de gener, l'alcalde de Ripollet va donar la paraula al president del Fòrum Soterrem l'Autopista, Manel Pérez, qui volia que l'alcalde aclarís diversos aspectes després de la reunió mantinguda el passat 22 de gener amb el secretari de Mobilitat de la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques, Manel Nadal, i amb el director general de Carreteres, Jordi Follia.
Pérez va iniciar la seva intervenció reconeixent el canvi que han donat les negociacions amb la Generalitat i tornant a assegurar que el soterrament de l'autopista depèn de la voluntat política.
Resaltar la seva nova predisposició cap al tema del soterrament de l'autopista, atès el greuge que suposa per als ripolletens el seu pas per entre el nostre nucli urbà. Ressaltant tanmateix que encara que ens ha costat 10 anys, ha quedat palès sense cap mena de dubte que el soterrament és possible i que l'únic impediment és tan sols de voluntat política.
Pel que fa als dubtes expressats a l'alcalde, aquestes van ser les preguntes del president del fòrum, Manel Pérez.
Permeti'm preguntar-li a on vol anar a parar amb la proposta expressada a la última reunió amb el senyor Nadal. I, segona pregunta, què podem oferir als veïns en aquest moment i després de 10 anys de regir dedicació pacífica, respectuosa i totalment justa. Moltes gràcies.
L'alcalde, Juan Paralejo, va iniciar la seva resposta destacant la necessitat que hi havia de donar una nova embranzida a les negociacions després d'un període molt poc productiu.
La meva predisposició sempre ha estat, i vostè sap, al costat de la comissió, però sí que és veritat que estàvem en un moment de paràlisi. Portem efectivament 10 anys, hem avançat poc. Hem perdut moltes complicitats pel camí de fora de Ripollet. Per tant, una de dos, o radicalitzem, diguem, la nostra postura, o anem allà on hem d'anar, que és a la Generalitat, i intentem trobar mecanismes o noves portes que això, que ens puguin obrir vies per poder entrar novament i aconseguir que vinguin en el nostre terreny.
L'alcalde va aclarir que la seva intervenció durant la reunió amb Nadal va consistir en expressar el seu acord amb una part del projecte presentat per la Generalitat i posar sobre la taula una nova proposta respecte a la part on els pisos són més propers a l'autopista. Paralejo es va mostrar satisfet amb aquesta nova estratègia i va assegurar que han aconseguit avançar.
Però jo crec... però jo crec que a priori hem guanyat alguna cosa. Hem guanyat que el secretari general, com a mínim, s'interessés veritablement per la proposta. Hem aconseguit que en un pla relativament breu hi hagi un compromís de que ens diran aquest estudi que s'ha de fer, i jo penso que és un avenç. Un avenç en un moment en el que estava la cosa molt aturada. I estaven tots, si m'ho permeteu, una mica desanimats. Jo penso que això, bueno, ja veurem.
Pel que fa als veïns afectats, l'alcalde va assegurar que s'està treballant amb il·lusió renovada i que el que ara intenten és no perdre el temps.
La Junta de Govern Local acorda la petició d'un crèdit de més d'un milió d'euros per a infraestructures a Ripollet. La darrera sessió, que va tenir lloc el 23 de gener, va aprovar la petició d'un crèdit d'1,3 milions d'euros a la Diputació de Barcelona dins del programa de crèdit local per a la realització d'inversió.
Algunes de les inversions previstes són destinar 437.000 euros per a la millora de la xarxa viària, uns 300.000 euros per al patronat d'ocupació, 184.000 euros per al de cultura, 180.000 per l'aire condicionat del mercat i 177.000 per a infraestructures escolars, entre d'altres. El regidor Xavier Peñarando explicava en roda de premsa els objectius d'aquest crèdit.
Que és una partida que va lligada a una sèrie d'infraestructures o inversions que són de diferents àmbits i que així s'ha de demanar, diguéssim, aquest crèdit, és a dir, no és un crèdit obert o global, sinó que són en partides finalistes. Són totes per fer-les al llarg d'aquest any 2008, agafen des d'infraestructures escolars, mobiliari per a llarg d'infants, adquisició de paperes per al municipi, millora de la via pública, millora d'edificis municipals, la nova privatització del mercat municipal, sanejament de la tercera fase de pilotons, la implantació de l'horta comunitària i diferents aportacions als diferents patronats municipals.
Igualment es va acordar l'adjudicació de la prospecció arqueològica del jaciment arqueològic dels Pinatons a l'empresa Arrago SL per 11.000 euros. D'altra banda, també es va donar llum verda a l'atorgament de 8.427 euros en subvencions per a les activitats organitzades per les AMPAs i 500 euros a l'Associació d'Amics de la Bressola per a la promoció de la llengua catalana a la Catalunya Nord. A l'apartat esportiu es va aprovar la primera fase de remodelació i millora del camp de futbol de l'Industrial. Aquesta obra, pressupostada en uns 68.000 euros, consistirà en la construcció d'un mur de contenció de terres per la banda de la Rambla de Sant Andreu, tal com explica el regidor Xavier Peñarando.
Llavors, en aquest mateix espai passarem a tenir dues zones, una zona en el camp, tal com el tenim ara, però simplement moguts uns metres, i al darrere d'una porteria un camp de futbol set que servirà per a les competicions de nens petits i també molt com una zona d'entrenament també per les categories grans.
Finalment es va donar compte de les darreres xifres del padró, que a 1 de gener del 2008 va registrar un cens de 36.819 habitants, un 2,8% més d'habitants que l'any anterior.
El portaveu parlamentari d'Esquerra Republicana al Congrés, Joan Tardà, va visitar Ripollet el passat divendres 25 de gener per tal de participar en una trobada de militants i simpatitzants del partit emmarcada a les properes eleccions generals. Després de l'acte es va realitzar un sopar amb tots els assistents.
Tardà va explicar que Esquerra Republicana encara els comicis del proper 9 de març amb l'objectiu principal de renovar el grup parlamentari aconseguit el 2004. Un altre dels objectius de partit de cara a les generals és poder posar sobre la taula i debatre amb el futur govern de l'Estat temes com el traspàs d'infraestructures bàsiques ferroviàries i aeroports, l'ofec fiscal de Catalunya i la nova llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes. Un tercer objectiu, tal com explica Tardà, és treballar per a l'aplicació de polítiques socials i avançar en debats com el de la llei de partits o de la memòria històrica.
Entrarà alguns debats de radicalitat democràtica que són urgents i que els socialistes, com que han fet engegada de cavall i parada de burro, no han estat capaços de resoldre. Per exemple, llei de partits, per això nosaltres estem absolutament en contra de la il·legalització de l'Esquerra Bressola, perquè utilitza una llei que nosaltres no vam aprovar l'any 2002, que limita les llibertats democràtiques, o, per exemple, la modificació de la llei de la memòria històrica.
Fent balanç de la legislatura, el portaveu parlamentari va destacar la gran diferència pel que fa a la seva relació amb el govern de l'Estat entre l'inici i el final de la legislatura, amb una entesa trencada per al tema de l'Estatut. En aquest sentit, Tardà va assegurar que l'Esquerra espanyola no ha estat a l'alçada i va explicar la importància que Esquerra Republicana estigui present a Espanya.
Si els catalans són forts de Madrid, podrem pressionar, podrem encarar aquesta voluntat que tenen de no desplegar l'Estatut ni per la banda alta ni de forma immediata. Per això ja hem dit que en temes de finançament que en temes de traspassos Esquerra Republicana demana dues coses. Una, que sigui la societat civil catalana la que encapçali el procés. I dos, que nosaltres no posarem cap mena d'entrebanc, més aviat fomentarem que tots els partits catalans puguem anar plegats en aquesta reivindicació. Perquè en els propers 4 anys ens juguem tenir el suficient poder i el suficient diners com perquè el nostre país no entri en un cul de sac.
El proper 25 de febrer a les 8 del vespre, Esquerra Republicana realitzarà un míting electoral a Ripollet que comptarà amb la presència de Jordi Portabella, regidor del grup d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona.
Com us anunciàvem la passada setmana, el regidor del Partit Popular, Pere Calviño, anirà com a número 8 a les llistes del seu partit per la circunscripció de Barcelona al Congrés dels Diputats. La llista encapçalada per Dolors Montserrat i Jorge Fernández Díaz, la segueixen Jorge Moragas i José Luis Ayllón com a número 3 i 4.
El mateix regidor ens en fa una valoració.
Doncs amb molta satisfacció, perquè des del Partit Popular de Ripollet i jo personalment doncs pensem que és un reconeixement a tota la feina que ha fet l'equip del Partit Popular de Ripollet durant tots aquests anys. Molta feina i fins i tot una feina molt ben feta. I pensem que és un reconeixement de que jo com a portaveu de l'entitat local del Partit Popular de Ripollet doncs m'hagin... tingui el privilegi d'estar en la llista per al Congrés, no? També hem de pensar doncs, en tots aquests anys, tota la feina que s'ha desenvolupat, i pensem que és una feina que ha estat molt positiva i quan hem tingut uns resultats a nivell de Catalunya dels millors del país.
El número 5 és Dolors Montserrat Montserrat, regidora de Sant Sadurní d'Anoia i filla de la diputada i presidenta del Partit Popular de Barcelona. Aquesta llista ha estat escollida pel Comitè Electoral Popular de Barcelona i l'ha ratificat el Comitè Nacional.
99.3 Info. A mitjan gener van començar les obres de construcció del nou pàrquing subterrani del Parc del Riu Ripoll. La construcció i explotació d'aquest aparcament anirà a càrrec de l'empresa Albarel S.L. per un període de 50 anys. Per conèixer més detalls sobre aquest nou projecte, parlem amb Josep Maria Flor, arquitecte de l'empresa constructora. Senyor Ploma, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs expliqui'ns una miqueta quina és la previsió de temps d'aquest projecte.
Bé, doncs nosaltres estem fent dos edificis, un que és el que està composat per l'hotel i oficines i un aparcament, i l'altre que és només aparcament. En l'edifici de l'hotel tenim una previsió de 18 mesos i a l'edifici de l'aparcament seran 14 mesos.
Comencem parlant d'aquest pàrquing, de quantes places i metres en parlem?
Doncs el pàrquing està composat de dos aparcaments, un que és el que queda sota de l'hotel, no?, que té 70 places, i l'altre que és l'aparcament de concessió, que és el que està situat sota la plaça, que tindrà 274 places.
Quines dificultats en troben per fer aquesta obra, perquè en principi és molt gran en aquest espai tan cèntric, diguem?
Bé, dificultats les pròpies del terreny i les mateixes que han tingut tots els que han edificat en aquesta zona. Estem en una zona que és molt a prop del riu i per tant que de seguida es troba aigua, 3-4 metres hi ha aigua i a més aigua en moviment, i això vol dir pues, que s'ha de fer allò que el que és la fonamentació de l'edifici doncs s'ha de fer molt de compte.
Parlem de l'hotel, expliqui'ns una mica quines seran les seves característiques.
Doncs és un hotel que estarà composat per 100 habitacions i que està doncs, dissenyat especialment doncs, o enfocat bàsicament a persones que viatgen per raons de feina. Per tant, és un hotel on, diguéssim, amb estades curtes i que per tant doncs, que disposa dels serveis propis per la gent que treballa i doncs, en quant a equipament doncs, té només una cafeteria, perquè és el que s'acostuma a fer servir en aquests tipus d'hotels.
Suposo que l'empresa ja ha estudiat una mica el que és la demanda, no?, en aquest sentit.
Sí, és a dir, a veure, aquest és un hotel que és un hotel Ibis i per tant que pertany a una cadena important a nivell de tota Europa i doncs és un model d'hotel ja molt característic.
De quines estrelles estem parlant, de quantes?
Són dues estrelles.
Dues estrelles. que és una mica, la idea és dormir i esmorzar,
sí,
no?
Exactament, és, els hotels i llits, almenys aquests que estan situats doncs, en zones molt a prop de zones industrials i són hotels destinats, com comentava, a persones que treballen per hores de feina, no? I per tant, per amb estades curtes, no? És a dir, molt confortable per dormir, però després això, doncs, per exemple, no hi ha un restaurant o no hi ha unes sales d'allò, doncs, per estar-s'hi, perquè està pensat exclusivament per això, no? És a dir, per gent que ve a treballar.
Uh-huh. Explicava que aquest edifici, amb aparcament propi, també tindrà oficina.
Exactament, és a dir, la planta baixa es comparteix, una part és el vestíbul de l'hotel i la cafeteria, i una altra part que serà comercial. No? Podríem dir mitat i mitat, un mig és hotel i mig serà comercial. La primera planta està destinada a oficines i després doncs, hi ha quatre plantes més que són les 100 habitacions de l'hotel.
Uh-huh. Doncs d'aquí un any i mig o així esperem veure aquest hotel en construcció, que molts ripolletens ens ha sobtat, però que també ens alegra. Senyor Josep Maria Flor, arquitecte de l'empresa constructora, moltes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
Ripollet es prepara per celebrar la festa del Carnestoltes des d'avui a la tarda durant tot el cap de setmana. Concursos de disfresses, festes amb ball i música, espais per a petits, joves i grans. Durant aquest cap de setmana podrem trobar a la ciutat ofertes per a tothom, però sense cap mena de dubte, la gran protagonista del dia d'avui és la disfressa. Per parlar d'aquest tema tenim a l'altra banda del telèfon el Pepe, que és de la botiga Juguetes i Más Cosas. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Explícanos un poquito cuál es el disfraz más vendido en estos momentos.
Pues en los de piratas. De grandes,
uh-huh.
Son los que más se ven normalmente cada año, ¿eh? Los piratas y luego las túnicas y eso. De niños sobre todo se divierten de más lo de animales.
Uh-huh.
Y luego lo más que más se vende también son tipo de ninja, tipo de pelea.
Hablamos que el disfraz de pirata es un tópico ya en carnaval.
Es un tópico.
¿Y los adultos se siguen disfrazando o no?
Dime.
¿Los adultos se siguen disfrazando?
Sí, lo que pasa es que los adultos esperan hasta el último día, pero se disfrazan todos.
Ah, no se deciden hasta el último momento.
Hasta el último momento, que ya vienen grupos, oye, pues cuatro de este, cuatro del otro, ya de lo que pillan, no tienen una idea fija, ¿entiendes?
Uh-huh. Y la...
Se va a la aventura.
¿Las niñas siguen disfrazándose de princesas o no?
Sí, las niñas sí, pero ya hay algunas que pasan al otro lado ya.
¿A qué te refieres?
Pues se disfrazan de monstruo, de cosas de esas.
Uh-huh. ¿El precio medio de un disfraz, sobre qué oscila?
Aquí el que más caro hay es de 12 euros.
¿12 euros un disfraz? El más caro, habla.
El más caro. Hay unos extras que valen 24, pero ese ya es 1 o 2. Lo demás oscila sobre 12 euros y los 12 euros.
Uh-huh. Supongo que...
El disfraz pues no quiere.
Como tú dices, esto pasa como en Reyes, ¿no? Que la gente se decide al último momento y tenéis mucho trabajo estos días, ¿no?
Correcto.
Bueno, ¿te vas a disfrazar?
Sí.
¿Nos puedes decir de qué?
De Pepe.
De Pepe. Pues Pepe, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
I nosaltres continuem parlant de carnaval i tot i que les escoles de Ripollet ja porten tota la setmana realitzant activitats relacionades amb el carnaval, el mercat municipal ha inaugurat aquesta festa aquest matí. Els paradistes han obert portes als clients disfressats sobre el tema de l'època medieval. Aquest matí ens hem acostat per parlar amb ells i amb els seus clients perquè ens expliquin com celebraran la festa.
Aquest any anem al mercat medieval, alguns van d'una altra cosa, cadascú, doncs, bueno, més o menys el que ha volgut. Uns van de mesollers, altres van de noblesa, ara som les princeses. És l'Anglèvia, la poble, el poble, i una mica així com a conjunt. I més que res, espontàniament ha sigut, perquè aquest any el Nadal ha caigut molt aviat, però ha sigut una cosa espontània i pensada, doncs mira, d'aquesta manera, però bueno, mira, ens ho passem bé, i ho veiem molt, i després tot el dia, matí i tarda.
Bueno, a mi em sembla molt bé, perquè no ho sé, queda molt bé, queda maco. Estem de vendedores del carrer, i fem los de la selva, aquesta noia posa el sabó. L'any passat ja van començar a dir, pues ara que ve que estarem al Mercat Nou, pues podríem fer de medieval. I sí, la veritat que ha sigut molt maco.
Doncs jo mai m'havia disfressat des que sóc al mercat, m'estic disfressant. I ho passo tan bé que cada any que es fa repeteixo. I aquest any vaig de molinera, es pot dir, on que ben pa, doncs en plan de coses de farina, i mira, qüestió d'en plan molinera. Pues voy de campesina. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho medieval, y entonces, pues bueno, ya hay muchas princesas.
Sí, nos gusta disfrazarnos mucho en el mercado porque es un día muy agradable, muy bonito. Y nos lo pasamos muy
claro,
bien.
Sí.
Vamos de medieval. ¿De lo que vamos? De la... Yo sí,
no, de piratanas, de...
Da igual. Y aquí la compañera va de payeta. Ven para acá. Ven para acá, que te vea.
Que yo creo que es una buena elección disfrazarte de medieval. Es una época bonita y la que hay que recordar.
Entonces cada uno dentro del parámetro que entra dentro de la edad medieval, pues uno va de pirata, nosotros vamos de en plan más clásicos, entonces es que cada uno ha tenido su fantasía. Entonces aquí hemos adornado dentro de nuestra fantasía las paradas y adecuándolo un poco al momento aquí, tanto en cuanto a sus pequeños mercadillos y dentro de nuestras posibilidades.
La animación tiene, claro, pero bueno.
Estupendo, muy bien.
Pues hoy fue lo mismo, pero antes sería de otra manera, tenía otro ambiente la plaza, me gustaba más antes que ahora.
Yo la reina de la época medieval,
a mí la caballera de la época medieval. Voy disfrutar de princesita porque me encanta.
Sí, me gustan mucho las princesas.
Ya van dos veces que me disfrazo y me encanta. El año que viene de otra cosa, pero en este año vamos así.
Algunes de les escoles de Ripollet també han volgut realitzar la seva festa i, per exemple, el Col·legi Escursell començarà la seva pròpia rua a les 3 de la tarda. A més, el Col·legi Tiana també farà la seva festa de disfresses amb una rua pels carrers del barri. Tot i així, tots els nens i nenes del municipi tenen una cita a les 5 de la tarda a la festa que s'ha organitzat al Pavelló Joan Creus amb discoteca mòbil. Dissabte continuen les activitats amb la Rua de Carnaval. Un any més, la rua començarà a les 5 de la tarda als carrers de Sarrià de Ter. El recorregut serà l'habitual per la Rambla de Sant Jordi i Sant Esteve, Avinguda dels Pinatons i Maria Torres fins al Parc d'Oriol Martorell. Els Diables de Ripollet seran també enguany els capdavanters de la rua, seguits per les 12 comparses que participen. Les categories dels premis de la rua seran millor conjunt, millor vestuari, comparsa més divertida i millor coreografia, a banda del premi a millor disfressa individual o comparsa reduïda. Com a novetat d'aquest any, també participa una comparsa organitzada pel Casal de Joves. El regidor de Cultura, Ferran Cornell, va fer una valoració de la jornada.
Al canal d'aquest any estem molt orgullosos perquè hem arribat al mig miler de persones. 12 comparses, potser no són 18 o 16 com altres anys, però és veritat que hi ha hagut molta gent. És un carnaval on la gent es nota que entitats, i o no entitats sinó grups de persones, ¿vale? La gran entitat que no està vinculada a la cultura, però que sí que fan després temes culturals com era el carnaval, que passen tot l'any pensant i fent-ho, crec que el premi és poder sortir al carrer i ser membres d'un grup de 500 persones, un mig miler de persones, que crec que és important. I a part, la seva ajuda de 6 euros per persona, que en total suma un total de subvenció de 3.000 euros, que crec jo, que no omple totes les expectatives, suposo que no cobriran alguna de gastos, però jo crec que això també fa il·lusió. Els premis, que són els de sempre, però també destacar que de nou s'ha de fer la marxa jove, que va tenir tant èxit l'any passat, i aquest any tornarem a fer-ho. La gent que es vulgui apuntar a la marxa jove es pot apuntar el mateix dissabte a les 11 de la nit perquè puguin optar els premis de l'MP3, el DVD portàtil i la videoconsola que sempre ha donat.
Però les activitats del carnaval no s'acaben aquest cap de setmana, ja que el proper dimarts 5 de febrer el Casal d'Avis de Ripollet organitza la seva festa. A partir de les 5 de la tarda faran un concurs de disfresses amb ball. El punt final del carnaval 2008 el posarà l'entitat al Setrill amb la sardinada popular. Serà el dimecres 6 de febrer al pati del Centre Cultural.
El passat dimecres 30 de gener, l'Associació del Vallès d'Amics de la Neurologia va presentar la seva seu a Ripollet. A partir d'ara, aquesta entitat sense ànim de lucre tindrà servei de despatx tots els divendres al matí al Centre Cultural de 9 a 1.
La trobada d'aquest dimecres va comptar amb la presència del doctor Miguel Aguilar, cap de Neurologia de la Mutua de Terrassa i actual president de l'associació Avant, que va parlar sobre les malalties del Parkinson, l'Alzheimer i el Levy, així com les diferents accions que realitza l'entitat. L'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va ser l'encarregat de donar la benvinguda al doctor Aguilar i va mencionar durant la seva intervenció com neix la relació entre Avant i el municipi.
Això va sortir d'una
d'una xerrada que fa aproximadament un any, justament el doctor Aguilar va fer a Ripollet, i arrel d'aquella xerrada, que jo vaig tenir la sort d'assistir, pues, vam començar una sèrie de reunions amb ell, i en la qual es demanava que, donat que a Ripollet hi havia persones que estaven en contacte amb aquesta entitat i que s'havien de traslladar a fora, i la possibilitat de fer aquí a Ripollet, pues, tenir un espai per poder fer aquesta feina a Ripollet i estalviar, pues, aquest trasllat d'aquestes persones que havien de sortir fora.
Avant compta amb 9 centres del Vallès Occidental, Oriental i Barcelona, entre ells el de Ripollet, que estan donant suport a més de 1.300 famílies.
99.3 Info.
Temps ara, com sempre, a l'Info per l'actualitat esportiva. Ramon, ens en té, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El Ramon ens explicarà quins són els partits que hi ha previstos aquest cap de setmana.
Doncs encara que hi hagi rua, doncs l'esport no es para. El que passa és que està una miqueta de sort l'esport, perquè no ha hagut d'ajornar partits, perquè dona que s'ha que molts d'aquí que jugaven al poble d'esports, doncs coincidien que anaven a jugar fora. Per tant, a mi ha sigut un traslado d'un equip que, en vez de jugar a les 5 al pavelló, jugarà a la pista nexa, que és el cas del Ripollet B de futbol sala.
Mm-hmm.
El Ripollet començarà ja la segona volta en el món de futbol, anant a jugar al camp de l'Escala. L'Escala juga dimensió a les 12. La penya partida Pajaril, com que el seu grup és impacte, tindrà jornada a descans, mentre que l'equip de l'Esgila jugarà dimensió a les 5 de la tarda al camp del Pillaterra. Perquè el món de futbol dona coincidència que tant el Ripollet A com el B juguen contra els Centelles, el que passa que el primer equip juga a les 7 a Centelles, i el Ripollet B jugarà a la pista nexa el dissabte a les 5 contra Centelles B. El Can Clos, l'equip anirà a jugar a l'Hospitalet davant de la penya Andorra, mentre que el Can Clos B jugarà a la pista del Riu de Peres, també diumenge a les 12. Al món del bàsquet, el Ripollet viatjarà cap a Vilassar de Mar per jugar el diumenge a les 12, el Ripollet B a Berga per jugar el diumenge a 2:45 de la tarda, el Gasol A jugarà el diumenge a casa contra el Riera de Cornellà, el Tiana jugarà contra el Gasol B el diumenge a les 10, el Sant Just jugarà en el món del bàsquet contra el Gasol C el dissabte a les 4 de la tarda, i el Gasó, a l'equip categoria sub-21, partit de màxima realitat, sempre entrarà amb el Gasó de Ripollet i el Ripollet. I Gasó i Ripollet contra a categoria sub-21. A la Mont del Bàsquet, el Ripollet jugarà contra el Vilatorta i el femení del Gasó té jornada a descans. També té jornada a descans el Club Hockey Ripollet, mentre que el Ripollet a la 6 de la tarda de Hampton anirà a jugar a Rubí. I en el món del tennis, l'Open Sport Club serà el rival del Ripollet. Un jugarà a casa de l'Open, que és el Ripollet de la primera, els jugadors de 18 anys, i els de més de 40 anys jugaran en les pistes també del Ripollet contra l'Open Sport Club. I finalment, en el món del tennis taula, el dissabte a les 5 de la tarda el Ripollet jugarà contra el Club de Mar de la Corunya, l'equip de Divisió Nord, el Finca Ripollet té jornada de descans, mentre que el Primera Nacional masculina jugarà contra el Bertino, i les noies del Finca Ripollet de la Primera Nacional jugaran a Terrassa.
Com sempre, nosaltres acabem aquest espai esportiu recordant o anunciant quin és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs vindrà el tenis taula de Ripollet per parlar d'una cosa que és curiós, no? Que, per exemple, ja saps que Ripollet hi ha un club que és el Club Tenis Tantaco, doncs a partir del Club Tenis Tantaco és el patrocinador, per exemple, del Club Tenis Ripollet.
Ah.
I parlarem només dels equips de base del Tantaco Ripollet.
Molt bé. Doncs ja saben que això serà l'Infosport d'aquesta tarda a partir de les 7, de 7 a 8, amb el nostre company Ramon Argenté. Moltes gràcies. A
vosaltres.
El Patró Municipal d'Ocupació presenta recentment el seu pla d'actuació per al 2008 amb un total de 14 projectes. Es tracta de tallers ocupacionals, escoles taller, cursos de formació i serveis de suport, alguns d'ells ja iniciats l'any passat. Per parlar de la tasca que el Patró Municipal d'Ocupació porta a terme al nostre municipi, avui ens acompanyen el gerent del patronat, Vicenç Iber, i la regidora d'Ocupació, Rosa Esparra. Molt bona tarda a tots dos.
Bona tarda, bona tarda.
Moltes gràcies per haver vingut aquí a l'Info. Comencem parlant d'aquests projectes, d'aquest pla d'actuació per al 2008. Vicenç, explica'ns una miqueta quins són els projectes més importants que teniu enguany.
Bé, els projectes que es van aprovar en un Consell d'Administració per aquest any 2008, sobretot es tenen que remarcar, són les escoles taller i els tallers d'ocupació, que aquests van dirigits a nois de 16 a 25 anys i això és l'escola Esteller i Estudis d'Ocupació van dirigit a persones de 25 fins a 65 anys. Normalment els tallers d'ocupació intentem que siguin persones majors de 45 anys, que són les persones que estan en una posició més delicada dins de l'atur.
Destacàvem aquesta escola taller nova, que en principi aquest any destaca la de la restauració de Can Mas, no? La font?
Sí, l'antiga font de Can Mas, que tot això va ser, bueno, estava utilitzada per militar, era una zona militar, va estar derruïda i llavors amb un terra ple ha quedat una mica els petits restes d'aquesta font i llavors a través d'una maqueta que tenia un veí hem pogut refer un projecte i amb aquest projecte doncs, hem demanat l'escola taller. Aquesta escola taller és del barri de Can Mas, és l'actuació a més que fem al patronat amb el programa Treball a Barris, que és lligat amb el pla de barris que fa el propi ajuntament, i volem rehabilitar, doncs, reconstruir aquesta font.
De tota manera, no només feu actuacions al barri de Can Mas, perquè teniu programades diverses obres, no?, d'interès general arreu del poble.
Sí, cada any intentem fer obres almenys que serveixin per el benestar de tothom, tant de l'aturat com del que té que aprofitar aquestes obres. Llavors, el patronal que intenta és fer projectes doncs, que serveixin, per exemple, fem un projecte molt significatiu sobre l'eliminació de barreres arquitectòniques, que no solament donem feina a persones aturades, sinó que a més estem beneficiant a persones amb una deficiència física de mobilitat, no? Pavimentació de parcs, pintat de mobiliari urbà, remodelació de tanques i d'espai.
Hem de parlar que no només hi ha programes de caire doncs, més pràctic per ensenyar una feina, sinó que també teniu molts programes de caire formatiu. Explica'ns una miqueta quins són els cursos i tallers que en teniu.
Bé, tots, en realitat, tots són programes formatius. L'escola taller, el taller d'ocupació, com us he parlat, són programes formatius que a la seva vegada ensenyem un ofici. Però sempre hi ha...
Tenen una part teòrica.
Sí, la part teòrica i la part pràctica, a part de fer la feina, se li ensenya a aprendre l'ofici, no? Després tenim homologats una sèrie de cursos, per exemple, en cursos de formació ocupacional, tenim 18 cursos homologats pels locals que disposem amb el patronat, que d'aquests cursos el que intentem és veure quines són les necessitats que hi ha amb les persones, tant per part de l'OTG com per part dels estudis que fa el Consorci del Vallès, com les persones que venen amb el propi patronat a demanar-nos cursos de formació. Llavors, una vegada tenim, llavors es completen mòduls i es demanen al Departament de Treball de la Generalitat.
El 2008, de què fareu aquest tipus de curs?
El 2008, ara estem realitzant els cursos del 2007. Estem
acabats
l'any passat, que encara aquests cursos ens duraran fins a maig, i ara estarem esperant les convocatòries que sortiran, suposo que una vegada acabin els cursos del 2007, sortiran les convocatòries per ja presentar-les per 2008. Llavors, una vegada arribin, serà quan començarem. Ara tenim plaç, ara, per anar-los treballant i anar veient totes les persones que es vulguin presentar a cursos i tal, doncs per poder-ho, per fer la llista d'alguna manera i fer la programació.
I la previsió dels que ofertareu, quina és?
Doncs la previsió d'estar en 18 cursos, ja dic que tenim homologats. Tenim homologats pels espais que nosaltres tenim al patronat, no?, que disposem. Llavors, aquests cursos es poden anomenar, que són d'auxiliar, d'ajuda a domicili, sobretot els cursos de serveis a les persones que ara estan molt necessitats.
De molta demanda.
Molta demanda d'aquesta personal, sí. Llavors estem parlant d'aquest tipus de curs o de cursos doncs, de noves tecnologies, com són els d'informàtica, dependents de comerç, cuiners, instal·ladors, estètica, maquinistes de confecció...
Molt variat.
Molt variat,
perquè anem una mica en funció també de la demanda del món laboral.
Exactament, exactament. I una mica més també del que ens demani la població. depèn del que ens demani el poble, doncs també podem acoplar, encara que no tinguéssim aquests modulats, des de la Generalitat podríem treballar a través de la Diputació, a través del Consell Comarcal, a través d'altres entitats, de poder realitzar els cursos que siguin demandats.
Suposo que els ciutadans també tenen molt present el tema de les escoles tallers i pensen a vegades en el patronat d'ocupació com l'ajuda als joves aturats. Però ben bé no és així, perquè des del patronat d'ocupació es fomenta la inserció laboral de molts col·lectius amb aquest tipus de dificultats, no? Una mica de reinserció laboral. Expliqui'ns cap a quins col·lectius amb dificultats treballen des del patronat.
Nosaltres des del patronat treballem en tots els col·lectius. En tots els cursos, qualsevol curs d'aquest, l'objectiu, el programa, vamos, qualsevol curs, l'objectiu és la inserció laboral. Llavors tenim el Club de la Feina, que és l'Agència d'Orientació i Inserció Laboral, aquí tenim un tècnic, tenim un administratiu, i tenim un servei tant d'internet com de premsa, com de telèfon, com de fax, com d'e-mail, perquè es pugui trobar feina. A més, ensenyem a buscar feina, ensenyem a fer currículums i ensenyem a presentar-se a les empreses. Llavors, l'objectiu és tots els programes, els 5 programes que estem presentant i tal, tots tenen l'objectiu final d'incorporar les persones al món laboral. Aquest és l'objectiu. Lògicament, dintre d'aquests cursos tenim també persones amb una discapacitat. Aquestes persones amb una discapacitat, tant física com psíquica, les que tenen una discapacitat psíquica ens posem en contacte amb centres com Flor de Maig, com centres tal que participen, o els que tenen discapacitat física que es cuida, doncs podem també en contacte amb tallers i amb espais que poden, a més a més, el patronat, que també contracta anualment persones per poder complir aquest objectiu, no?
Perquè parlem d'altres col·lectius de persones, encara, per exemple, les dones segueixen sent un col·lectiu amb dificultat d'inserció o no?
Sí, clar. Encara les dones, els majors de 45 anys, les persones joves, encara és un col·lectiu que encara és prioritari. Persones que porten aturats molt temps, que viuen aturats de llarga durada, porten més d'un any a l'atur, doncs aquestes persones tenen una mica més d'incidència en aquestes persones.
Teniu algun tipus d'estudi o d'estadístiques de l'èxit d'inserció laboral de la feina que fa el patronat, o és més aviat allò de veu, no? Que a vegades venen els usuaris i diuen, pues ja tinc feina, o...
No.
Com funciona això?
Periòdicament, a part que editem unes revistes, ara últimament vam editar la 17 anys del patronat, vam fer tot un recull de tots els projectes i totes les inserciós que havien fet i tal, nosaltres des del Club de la Feina fem un seguiment. Una vegada acaben els programes, passen al club, tota la gent passa al Club de la Feina, i cada 6 mesos, a part de treballar diàriament, cada 6 mesos fem un seguiment de totes les persones que han fet, que on estan, si amb el contracte que els havia oferit encara continuen amb aquest contracte treballant, o veure en quina situació estan, no?
De quin número de persones estem parlant, per exemple, ara mateix, com a usuaris del patronat?
500, entre 500 i 1.000 persones.
O sigui que parlem que la història del patronat, que són ja 18 anys, milers i milers de ciutadans han passat.
Moltes persones, sí.
Ho diuen amb un somriure a la cara?
Perquè això és una cosa que ens té orgullosos, no? De saber que tots aquests programes, tota aquesta gent que has estat ensenyant un ofici, doncs s'han pogut insertar i han seguit el treball, i poder uns no amb aquell primer treball, però sí un segon treball, i això doncs, és la somrisa que et dones.
Estem tots contents d'això.
Sí, políticament jo també
sento.
No, és veritat que sí.
No? Que et trobis amb un nano de 16 anys, que hagi 17 anys que vam començar una escola taller, i cada que el vegis que l'estàs contractant de monitor, perquè ja saps ensenyar, ja ha treballat i ha agafat experiència del mateix que va començar en una escola taller. És importantíssim. Ara, nosaltres precisament ara, amb un taller d'ocupació de persones de major de 45 anys, tenim una persona que és un monitor que ha sigut alumne de l'escola taller.
I està ensenyant a un grup.
I ara està ensenyant a persones majors de 45 anys. Sí, és importantíssim veure aquesta evolució, no?
O gent que trobis pel carrer i que diguis, ostres, jo vaig fer un curset i ara estic treballant en una peluqueria o estic treballant en un lloc i estic molt a gust, doncs bueno, pues, tot això és causa de sentir-te orgullós.
Hem de parlar de que tots aquests programes, clar, necessiten un volum important de finançament i d'inversió. Com aconsegueix el finançament al patronat? Quin és el pressupost que en té i què hi destina?
Bueno, el patronat té un pressupost global, que és el que posa l'Ajuntament, el que financia per part de l'Ajuntament. Estem parlant de dos capítols, un capítol o un centre gestor que serveix per mantindre l'infraestructura pròpia del patronat, que és el personal fix, els gastos de llum, aigua, telèfon,
el
dia a dia, que estem parlant d'uns 500.000 euros. I després estem parlant d'altres 600.000 euros que complementem, que és el segon grup, que complementem tots els programes que sol·licitem a les diverses entitats. Estem parlant de 1.200 milions d'euros, però que a la seva vegada nosaltres el que demanem és aquest doble diner. O sigui, per exemple, estem demanant a una escola taller on estan oferint, on estan subvencionant en 300.000 euros, un taller d'ocupació en 300.000 euros més.
Sí.
Al final les subvencions que rebem arriba a ser el doble
del que nosaltres tenim,
del que nosaltres tenim, del que aportem, no?
Com us adopteu, Generalitat, Diputació, doncs anem buscant la vida allà on sigui, anem a demanar per poder tenir diners, per poder fer cursos i per poder tirar endavant tot el que sigui.
Doncs amb aquesta recerca de finançament per portar endavant tots aquests programes, els felicitem per la tasca que porten des de fa 18 anys. Ja veiem que estan satisfets de la feina feta i els animem a que continuïn així. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en el gerent del patronat, el Vicenç Givert, com a la regidora d'Ocupació, Rosa Espàrrec. Moltes gràcies. Bona tarda. I fins aquí l'info d'avui divendres 1 de febrer. Us hem ofert aquest programa Jordi Puig, Francina Ricard, Laia Prats i que us parla René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. I només ens resta dir que moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.